Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 193 de Dins l'Estadi. S'imaginen que els equips del futbol territorial, aquells dels que parlem cada setmana, haguessin de donar d'alta a la Seguretat Social a tots els seus entrenadors i jugadors que tinguessin alguna remuneració, per molt petita que sigui? Doncs bé, segurament aquests equips desapareixerien perquè econòmicament no seria viable. O també podríem tenir altres situacions. Que ningú d'ells cobrés ni un euro, cosa que veig inviable, o professionalitzar el futbol més modest, que encara ho veig més inviable. Al cap i a la fi, el que sí que veig més viable és que deixin el futbol modest en pau i que es dediquin a perseguir aquells que defrauden milions i milions d'euros. De seguida en parlem, perquè la Federació Catalana de Futbol podria convocar una jornada de vaga properament. Abans, però, arriba Genís Pena amb el sumari del programa d'avui.
A la tercera divisió, l'Escop era liderat després de cedir un empat aquest matí contra el Terrassa. A segona catalana, una remuntada en extremis del Gandesa li dona els 3 punts i completa un 9 de 9 a la segona volta. A la tercera catalana, el Móra d'Anova guanya per 0-2 el derbi contra el Pinell i ha sigut l'única victòria. Empats de Flix, Batea i Corbera i derrotes d'Horta i Ginestar. I a quarta catalana, l'Escobe goleja el Vilalba, el derbi de la jornada, mentre que l'Olímpic es retroba de nou amb la victòria i segueix líder. A més, no us perdeu l'espai de futbolistes de Vents al Món, el poliesportiu i la firma de la jornada. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Passen 18 minuts de les 11 de la nit. Estan escoltant Dins l'Estadi. Avui és diumenge, dia 8 de febrer, i des d'ara mateix i fins a les 12 de la nit anem a repassar tot el que ens ha donat la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. Després del partit entre l'Atlètic de Bilbao i el Barça, i tornem altre cop amb un Dins l'Estadi d'aquells que jo els dic Dins l'Estadi de butxaca.
Pues sí.
Perquè dura menys i no tenim invitat. Així que anem a per feina, anem a explicar-vos tot el que us hem preparat per aquest programa d'avui. Però abans, presentacions. Javi Salvador, Genís Pena, què tal? Molt bones.
Molt bones, bones nit.
I avui tenim l'honor, el plaer i la gratitud de tenir, que torna a seva casa, Sergi Collvinent. Sergi, què tal? Molt bones.
Bona nit. Pues molt bé, aquí tornant amb altres.
Ben tornat, eh?
Ben tornat, sí senyor.
Diem que els equips professionals i també els equips de casa nostra fan fitxatges al mercat d'hivern, nosaltres també.
No, el vam tancar. Ja tota la nit
comparativa.
Tota la nit que dorm pensant en algo i al final patapam.
El símil futbolístic, recuperant el símil futbolístic.
I perquè ho tenim que pagar nosaltres.
I bueno, m'estava pensant durant tota la tarda, al final crec que m'ha quedat més o menys bé això de fitxatge d'hivern, així que el Sergi Collvinent, pels qui ens segueixen des de fa anys, aquesta és la sisena temporada
de l'Estadi. El Patrick Kluivert de la ràdio, ja me'n recordo.
Doncs el Sergi Collvinent, juntament amb Jordi Sarallet, vam ser els primers que vam encetar aquest espai. Llavors estàvem a Ràdio Móra d'Anova i bé, la cosa ha anat canviant, cadascú va per altres camins, però al final tots acaben al mateix lloc. Així que el Sergi, després d'uns anys, doncs ha tornat amb nosaltres i esperem que ja estigui molt de temps. Així que Sergi, benvingut, com dèiem abans. I bé, el Sergi que avui també ens porta algunes cròniques preparades que després repassarem. Però el que també hem de parlar és que d'aquesta notícia que ens estava explicant ara mateix a l'editorial del programa, on estàvem parlant d'una possible vaga al futbol català. Doncs bé, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol es planteja convocar una vaga per aturar el futbol durant un cap de setmana com a resposta a les directrius que arriben des del govern espanyol.
Que ho faig una setmana que ve.
Per exemple, que la setmana que ve és festa, Carnestoltes. Però la protesta contra el govern central és per l'alt grau de fiscalització que està aplicant a l'esport aficionat, i concretament al futbol, ja que estan obligant a donar d'alta a la Seguretat Social a totes les persones que rebin alguna remuneració econòmica, per petita que aquesta sigui. És a dir, un jugador, un entrenador, que encara que cobri 30 euros per partit, per exemple, o un entrenador que acostumen a cobrar alguna cosa més, volia dir, doncs s'han de donar d'alta a la Seguretat Social. per petita que aquesta sigui, repeteixo, la petició per part de les federacions territorials és fer una regularització pròpia per a l'esport aficionat. La queixa part també ve per una supressió d'algunes petites subvencions que també anirien destinades a millorar les instal·lacions de futbol modest. Però bé, de confirmar-se la pretensió del govern central, els clubs més modestos tindrien, doncs, òbviament, si ja els tenen ara, encara en tindrien més, seriosos problemes per a subsistir, ja que es trobarien amb una despesa a la qual no podrien fer front. La Federació Catalana de Futbol espera que aquesta mobilització es pugui produir en tot l'àmbit estatal per a fer més força. De fet, la Federació Asturiana de Futbol ha estat la primera territorial en convocar una vaga que s'ha dut a terme aquesta jornada. També la Federació Valenciana ha mostrat el seu malestar amb aquesta situació i es planteja una vaga encara que no de manera imminent. Sí que això s'ho ha dit Andreu Subies, el president de la Federació Catalana de Futbol, que es reunirà amb els alts càrrecs de la Federació Catalana per a veure si al final tiren endavant aquesta protesta o no. Sembla ser que la cosa va en sèrio i que tirarà endavant. De totes maneres, els plantejaments que ens fèiem a l'editorial, una de dos, o de tres, hi ha moltes opcions, no? Que ningú cobri un duro per jugar a futbol, però tampoc per entrenar.
Error.
Cosa que veig molt complicat. Més que res perquè a la vegada un títol d'entrenador val els seus diners.
Sí,
suposo
sí,
que si treus un títol d'entrenador, almenys és per almenys doncs, tindre una remuneració a canvi. Dels jugadors de casa nostra, és cert que hi ha molts equips que no cobren res, sobretot si ens en fiquem a la quarta catalana. Però una vegada pugem de quarta catalana per amunt, no et trobes a pràcticament cap equip que no doni, encara que sigui un mínim de diners als seus jugadors. I d'altra banda, doncs, no sé com ho veuen, per exemple, com el cas de Genís, que ell sí que ho veu encara més afectat perquè és un de les persones que va dirigir aquesta fiscalització a l'esport aficionat.
Està clar que el mates, vull dir, mates el futbol amateur perquè bueno, jo crec que els clubs tenen els seus ingressos, els reinverteixen de la manera que ells volen i fer-los passar per aquest procés de fiscalització els hi treus bueno, la meitat de l'oxigen que tenen o inclús més, no? Uh-huh. I crec que cada club hauria de gestionar de la seva manera els seus diners i fer el que vulgués amb els jugadors i entrenadors. Vull dir, que és el que deies tu, que damunt els entrenadors, no? que tenen un títol que s'han treballat durant anys, que els ha costat els seus diners i que bueno, l'acció de no veure cap duro, diguéssim, pues és molt difícil de contemplar. I l'altra encara me sembla més. Vull dir, clar, és complicat i jo trobo bé l'opció de protesta de qualsevol manera per intentar tallar-ho. I no només crec que no només parlem amb equips de futbol, sinó que això també afecta a clubs de bàsquet, de tot.
Parlem concretament amb el cas del futbol perquè ho ha fet la Federació Catalana de Futbol i la vaga seria en aquest sentit per als campionats de futbol que nosaltres tractem aquí, però és un tema que afecta a tot l'esport amateur en general. Així que bé, la nostra postura és ferma en aquest sentit. El Genís opina una cosa, jo penso el mateix. Els equips de futbol, almenys els d'aquí, els de casa nostra, els amateurs, els territorials, que són al cap i a la fi els del que els parlem cada setmana, que no són empreses, òbviament, i que tampoc s'hi han de donar d'alta.
Estem parlant d'altres.
A tanta gent, això costa diners, no? Però sí que és cert que en aquest sentit, doncs, nosaltres almenys no hi estem a favor, per tant, estem a favor d'aquesta protesta no només de la Federació Catalana de Futbol sinó també d'altres federacions de l'Estat que es planten contra aquesta opció, però que nosaltres estiguéssim d'acord no vol dir que tothom estigui d'acord, així que la pregunta d'avui anirà per aquí.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues sí, la pregunta és què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat.
Molt bé.
Aquesta és la pregunta a la qual podeu contestar tots a través de Facebook.
A més, per la persona que encara no sàpigui més o menys de què va la cosa, que no t'estigui escoltant, està adjuntada la notícia de la Federació Catalana de Futbol, on s'explica més o menys el que us he explicat jo ara fa uns instants. Així que volem també sentir la vostra opinió. Javi, què deies?
De totes formes, que trobo una cosa molt estranya que arribo en aquestes mesures en este moment, perquè sí que potser en anys passats hi havia equips que sí que tenien la fama, entre cometes, de que pagaven potser de forma abusiva els jugadors, de que hi havia equips que sí que utilitzaven la força econòmica, Però és que ara en aquests moments on tot està per terra i, uh-huh. i estos equips estan desapareixent, ho veig una mica raro, estrany, no?
Fa mesos, fa mesos i fa temps que des del govern central es busca regular aquest esport local, no? Fent que donin d'alta tots els jugadors, entrenadors i totes aquelles persones que cobrin alguns diners per part del club. És a dir, això ja fa temps que va. El que avui diem és que el que planteja la Federació Catalana de Futbol davant d'aquest problema és aturar el futbol durant un cap de setmana. És la vaga que volen fer. Aquesta notícia de que es vol fiscalitzar el futbol i l'esport aficionat no és d'ara, no és d'avui. Aquesta notícia ja suposo que si ho seguiu ja fa mesos que va la cosa. Uh-huh. El que és notícia aquesta setmana, de fet va publicar-ho el mateix divendres, si no m'equivoco, la Federació Catalana de Futbol, la possibilitat de aturar el futbol durant un cap de setmana en forma de protesta per aquesta decisió del govern central. De moment no s'ha confirmat del tot, però sembla que sé que el govern central vol fer-ho properament, i crec que de moment la federació inclús s'ha vist obligada a fer algunes inspeccions i la cosa va en sèrio. Per tant, nosaltres us preguntem per això. Què en penseu de que la federació vulgui fer una vaga per protesta contra aquest tema? A través del Facebook esperem les vostres respostes. Bé, doncs nosaltres hem de començar, recordin, estan escoltant Dins l'Estadi a través de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER, també podem fer-ho els dilluns, de forma diferit. Ho vaig a dir, no? La vostra emissora de guàrdia?
No.
De fet, ja sortirà, ja.
Ja sortirà.
Ho podeu fer per la vostra emissora, a través de Ràdio Mora Nova, a través de Ràdio Gandesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset, que també emeten en diferit el nostre programa, i si no, a través del nostre podcast, a través de la pàgina web www.radiomoradebre.cat, a programes dins estadi, allí estan tots els programes de la temporada per si us el voleu escoltar o descarregar quan vulguéssiu i on vulguéssiu. Així que nosaltres comencem i recordin que per avui tenen tot el futbol del cap de setmana. Futbolistes ebrencs al món, poliesportiu, l'APM, segona edició de l'APM d'aquest any 2015, i també
la firma.
Per acabar, la firma amb Francesc Granell. Són les 11:27. Comencem amb l'edició número 193 de Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Vinga, doncs som i anem per feina. Tercera divisió, grup 5è, jornada número 23. Amb els següents resultats. Cava 1, Manlleu 0.
Sant Feliu 1, Martinenc 1.
Cerdanyola del Vallès 1, Vilassar de Mar 1.
Asco 1, Terrassa 1.
Montañesa 2, Figueres 2.
Peralada 1, Castelldefels 0.
Europa 1, Masnou 0.
Rubí 0, Sabadell B 1.
Poble de Mafumet 5, Vilafranca 0.
I Prat 2, Palamós 1.
La classificació ara mateix líder en solitari, la Poble de Mafumet, aprofitant l'empat de l'Ascó. No ha pogut passar de l'empat a 1 contra un Terrassa que també lluita per entrar en zona de playoff. Doncs bé, amb la golejada avui de la Poble per 5-0, el conjunt tarragoní se situa líder en solitari, com dèiem, amb 47 punts. L'Ascó és segon amb 45 i amb 5 d'avantatge sobre Rubí i Europa, que són tercer i quart respectivament, amb 40 punts cadascun. Queda fora, de moment, del play-off el Terrassa, cinquè, amb 35. 34 punts el segueix el Prat, 33 el Figueres, proper rival de l'Ascó, 32 per Alada, 31 Cerdanyola del Vallès. I pel que fa a la part baixa de la classificació, 24 punts per a Manlleu i Martinenc, 23 per a Castelldefels, i ja molt enfonsat en el fons de la classificació, el Vilassar de Mar tanca la classificació amb 13 punts.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, Ascó 1, Terrassa 1. Sisè empat en 6 partits entre l'Ascó i Terrassa. Aquesta és la dada de l'encontre.
Curiós.
El partit no ha estat molt vistós en quant a oportunitats en les dues àrees, però sí que ha estat molt disputat. Per una part, l'Ascó s'hi jugava el lideratge, i d'altra banda, el Terrassa volia aconseguir els 3 punts per a no allunyar-se, no despenjar-se dels llocs de play-off d'ascens. En quant al marcador, Taranilla ha avançat als 33 minuts de partit als de Miguel Rubio, mentre que Merchant, poc després, al 38, amb un gran gol, ha posat les taules en el marcador en un partit on els asconencs han merescut més, però en tots dos conjunts s'han mostrat amb molt de respecte pel valor dels punts en joc. L'Ascó, tot i perdre el liderat en favor de la Pobla de Mafumet, ha tret profit de la jornada gràcies a la derrota del Rubí, tercer classificat, el que ja supera en 5 punts. La tercera divisió, recordin que no descansa la propera setmana, així que el proper dissabte l'Ascó es desplaça al camp del Figueres. Recordin que el futbol territorial la propera setmana descansa, no en motiu de vaga, sinó que descansa perquè en quant al calendari, doncs, tocava descansar. Sí, sí, pel carnaval. Hòstia, este també se l'ha buscat durant tota la tarda, eh?
Quina poca feina, xiquet.
Ui, va.
Me cago en l'ou, tio.
La setmana que ve és Carles Dolce.
Després diu que té fe, jo no entenc. Després no, és que ja vaig tarda. No,
madre mía.
Tard, tio, si no te creu mai. Mía.
Bueno, que la setmana que ve no hi ha programa, perquè és carnaval, però dins l'estadi tornarà el 22. No obstant, sí que l'Escó juga la propera setmana, recordin, el camp del Figueres no s'atura el futbol professional i semiprofessional, així que la tercera divisió no s'atura la propera setmana. Ha quedat una mica surrealista, amb la font, amb la música de fons de carnaval.
Va, parlem en sèrio.
Vinga, va, doncs aquesta és la crònica de l'Escó, després d'empatar avui a casa 1-1 contra el Terrassa. Així que nosaltres seguim avançant. Després de la tercera divisió anem a parar cap a la primera catalana. Una primera catalana on hem de repassar el que han fet els equips de casa nostra, els equips ebrencs en aquesta categoria. Una de cal i otra d'arena. L'Amposta ha guanyat 3-2 contra el Sant Ildefons. Ha començat marcant l'Amposta.
De la loteria, no?
Sí, gràcies als dos gols de Becerra. Amb 15 minuts Becerra ha marcat dos gols, s'ha posat amb un 2-0 l'Amposta. I amb aquest 2-0 s'arribava al descans. Ja la represa, el 62, el Sant Ildefons retallava distàncies, però el mateix Becerra, completant el seu hat-trick, el 66 posava el 3-1. Ja al 84 el Sant Ildefons aconseguiria retallar distàncies i posar definitivament el 3-2 al marcador. Cal destacar que Marc Bernet i Joan Barrufet han estat titulars i a més han jugat tot el partit en la victòria de l'Amposta avui a casa.
Estrenaven samarreta avui
contra el Sant Ildefons, a les 5 de la tarda s'ha jugat.
Estrenaven una samarreta nova del centenari.
Del centenari de l'Amposta, correcte. I d'altra banda, la Rapitenca ha perdut aquesta jornada. Ha perdut a les 12 del migdia, un partit que s'ha disputat al Catllà, el Catllà 2, Rapitenca 1. Ha començat marcant, però, el conjunt de Sant Carles de la Ràpita amb un gol d'Ivan Páez al minut 35. I fins al 78, el partit continuava guanyant la Rapitenca 0-1. Però després, al 78 i al 89, el Catllà ha aconseguit remuntar el partit i quedar-se amb els 3 punts. Això pel que fa a la primera catalana. I ara sí, anem cap a la segona, que hem de parlar de les bones notícies en quant a la Gandesa.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Fins l'estadi.
Fins l'estadi.
Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs anem a la segona catalana. Grup 6è, jornada número 20. Ampolla 2, La Canonja 1.
Camarles 5, Cambrils 1.
Tancat 1, Jesús i Maria 4.
Jesús Catalonia 1, Remolins Vírem 0.
Alcanar 0, Tortosa 0.
Vilaseca 3, Sant Pere i Sant Pau 0.
La Cava 2, Vall 0.
Roda de Barà 1, Camp Clar 2.
I per acabar, Gandesa 2, del Tebre 1. El Vilaseca continua com a líder, intractable, encara no ha perdut cap partit. Continua fent-se fort. 54 punts per al líder. Segon classificat, Jesús i Maria amb 42. I el tercer és el Remolins Vítem amb 39 punts. Però atenció, perquè el Gandesa, que ja porta unes quantes victòries consecutives, ja en porta 3 victòries consecutives del conjunt de la Terra Alta, se situa sisè amb 35 punts. També queda bastant igualada des de la tercera fins a la sisena posició. Repassem, Remolins Vítem, com dèiem, tercer amb 39, la Canonja quart amb 38, Tortosa cinquè amb 37 i llavors ja ve el Gandesa, sisè amb 35 punts. 4 d'avantatge sobre l'Alcanar, que es queda setè amb 31 punts. Pel que fa a la part baixa, 18 punts per a Cambrils i tancat, 16 per a Deltebre i Camarles, 13 per al Camp Clar i 11 per al Sant Pere i Sant Pau. També està molt igualada la part baixa de la segona catalana.
Important, sobretot, la dada del Gandesa, que està a pocs punts del Tortosa, un Tortosa que la setmana que ve té que anar al camp del Vilaseca.
I vosaltres?
I nosaltres al camp del Camp Clar.
D'aquí 2 setmanes, eh?
Sí, d'aquí 2 setmanes.
D'aquí 2 setmanetes. El camp del Camp Clar, que és el penúltim de la Lliga.
Uh-huh.
Bé, doncs anem a escoltar Rafael Navarro després del partit, després de la victòria avui contra el Deltebre.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Rafael Navarro.
Sí, molt contents per la victòria, que, bueno, ha estat una victòria que ha sigut agònica, amb els gols als últims minuts, però crec que ha estat una victòria merescuda, sobretot en la segona part, on hem estat abocats de cara a porteria, i que pareixia increïble que no marquéssim abans, perquè hem tingut moltíssimes ocasions, pilotes al pal, pilotes al travesser, i bueno, crec que el Gandesa ha sigut molt superior, el Deltebre pues, ha fet el seu plantejament de partit, s'han trobat de cara en un gol que, bueno, una errada de Rojas, que per sort ni comet molt poques, però avui, pues, bueno, ha fet una passada en sortida de pilota a l'equip del Deltebre, i mos han fet el gol, s'han ficat atrás després, i mos ha costat. La primera part no m'ha estat gaire bé, però la segona crec que m'ha estat bastant bé, i bueno, hem pogut aixecar el partit, i molt contents per una victòria més, i res, intentar seguir així. Estem ja a prop ja del, del grupet que van perseguint els, el Vilaseca i el Jesús i Maria, i bueno, esperem continuar sumant i ja, bueno, afrontem bé aquest descans de Carnaval i bueno, a seguir així.
Era Rafael Navarro, entrenador del Gandesa, després de la victòria per 2-1 del seu equip contra el Deltebre.
Doncs sí, Gandesa 2, Deltebre 1. Victòria en extremis del Gandesa contra el Deltebre. Els homes de Rafael Navarro han patit més de lo que s'esperava i la remuntada no ha arribat fins als minuts finals. El Gandesa sortia com quasi sempre a casa, dominant el joc, però avui els locals no estaven molt afinats. No s'arribava amb claretat a l'àrea rival i el Deltebre no passava molts problemes defensius. La sorpresa saltava al minut 14, sorpresa doble, perquè arribava el gol del Deltebre, cosa que no estava prevista, i el gol arribava amb un error garrafal de Rojas, que no n'acostuma a fer ben pocs. El porter errava una passada i li deixava la pilota al davanter rival dins l'àrea per a que marqués a ple. Tocava refer-se i el Gandesa ho faria la segona part. Els de la Terra Alta treien a Roger i a Gumi i donaven una altra imatge. Ocasions i més ocasions, però el gol no arribava. N'hi ha hagut de tots els colors. Pol l'ha enviat al travesser, Dilla al pal, bones intervencions del porter rival, i semblava que el gol avui no arribaria. Finalment ha sigut el mateix Pol qui al 85 feia l'empat definitiu, definint per baix 1 contra 1. El gol es prenava als locals, que veien com el Deltebre, que estava cansat, jugaven en 10 des de feia 25 minuts, i amb la moral caiguda doncs ho veia bastant negre. La Heroica arribava al darrer minut quan Dilla feia el 2-1 dins de l'àrea i embogia traient-se la camiseta. I el gol donava els 3 punts al Gandesa, que ha suat i molt per a guanyar el Deltebre. Com dèiem, al sumari 9-9 la segona volta del Gandesa.
Bueno, important la victòria, que pues, la crònica ho diu tot, no? La veritat és que ha sigut una segona part on un Gandesa molt abocat en molts errors a nivell de a l'hora de poder marcar, inclús fent 5 contra 2 i no acaben materialitzant la contra, i bueno, al final ha vingut sort, ha vingut i això?
Què ve això? De pitxi.
A què, a què? No ho sé.
Bueno, pues que han tingut la sort de poder maquillar el marcador en 1-1 i al final pues 2-1.
I important la remuntada, perquè a més contra un Deltebre que també necessitava els punts, estava necessitat de punts, està l'equip en zona de descens, i òbviament doncs ha costat de més encara al Gandesa treure la victòria avui, però bé, remuntada, però s'ha aconseguit, i l'inici de la segona volta és prometedora per al conjunt de la Terra Alta. Deixem ja la segona catalana. Deixem la segona catalana. La tercera la començarem de seguida, però abans de la publicitat. Vull que fem un repàs ràpidament als comentaris, que ja tenim comentaris a la pregunta que formulem avui a dins l'estadi, Xavi.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues sí, la pregunta: què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat? Pues tenim dues respostes ja, la de Josep Pujol, que diu no volen ni el català ni el futbol en català, 1-0 a la gentussa aquesta. I per altra banda tenim a Enric Ramos, que diu molt trist que es vulgui fiscalitzar una afició, és pedrant.
Bé, doncs de moment són aquests els dos comentaris que ens van arribant.
Ui, perdó.
Tercer?
Mai deixat un tros de pregunta.
Una frase. No,
sí. Diu, es pedran molts equips del poble, de poble.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris que de moment...
Ja no?
Tinc que fer una mica
Dislexia,
més gran.
Què tal?
Sí.
Bé?
Has de fer-te gran la...
Les pastilles o no?
Ara. Ara.
Vinga, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui aquí a dins l'estadi. Esperem les vostres respostes. Són ara mateix les 11:39 minuts. Repetint la pregunta, Xavi, ens anarem cap a la publi.
I tant. Què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat?
Molt bé, doncs aquesta és la pregunta d'avui a dins l'estadi. Avui és diumenge, dia 8 de febrer. Nosaltres anem ràpidament a la publicitat i tornem de seguida amb tota la tercera catalana, que tenim moltes coses que explicar-vos. Així que no marxin, tornem de seguida.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! No! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Oh, Amor a la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaelsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 01 02.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Les 11 i 45 minuts estan escoltant Dins l'estadi, aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER. Avui és diumenge 8 de febrer, estem repassant el futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Tenim una pregunta pendent. Javi, quina és?
La pregunta és: què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta de la intenció del govern, des del govern central, de fiscalitzar l'esport aficionat?
Molt bé, està la pregunta situada al Facebook. Esperem les vostres respostes, anirem repassant-les en aquesta recta final del programa d'aquest diumenge. Ja hem repassat la tercera divisió, la primera i la segona catalana, i ara, la tornada de la publicitat, Anem ja cap a la tercera i la quarta catalana, a més de la crònica poliesportiva, els futbolistes ebrencs al món, l'APM, que ens ha preparat avui el Xavi, i també, per acabar, la firma de la jornada amb en Francesc Granell. Recordin, que avui estem aquí a la ràdio amb el Xavi, el Genís, i avui torna el Sergi Collvinent. Ja n'hem parlat abans amb ell, però bé, per la gent que s'incorpora ara després de la publi, que avui tenim el Sergi, que per cert, Sergi, debutarà ja en aquest bloc de tercera catalana, perquè crec que ens has de parlar de la victòria del Godall al camp del Ginestà.
Sí.
En parlarem després, un Ginestà que continua encara sense guanyar a casa, només ha cedit, bueno, ha aconseguit un punt, no? Un punt contra l'Alcanar,
sí,
si
no
m'equivoco.
Sí, no ha guanyat.
Però en tot el que portem de temporada encara no ha guanyat a casa. Després ens en parlarà el Sergi d'aquesta nova desfeta del conjunt d'Àngel Guiu. Som-hi, doncs. Anem a repassar els resultats d'aquesta jornada de la tercera catalana.
Dins l'estadi. Tercera divisió.
Tercera divisió.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, eh? Grup primer, jornada número 20. Batea 3, Aldeana 3.
La Sénia 2, Ulldecona 0.
Santa Bàrbara 5, Horta de Sant Joan 0.
Sant Jaume d'Enveja 1, Alcanar B 0.
Roquetenc 3, Ametlla de Mar 0.
Pinell 0, Móra la Nova 2.
Ginestà 2, Godall 6.
Camredo 0, Corbera 0.
I Flix 0, el Perelló 0. Els equips de la tercera catalana que s'han quedat molt contents quan han sentit tercera divisió, perquè sí, han dit,
hòstia, avui no està sortint.
Allò és títol, estem en una categoria com Déu mana, tu.
Bueno, venga.
Vinga, classificació. Santa Bàrbara, líder, 40 punts, seguit del Batea, segon, amb 37. I el Móra la Nova se situa tercer, això sí, amb el permís de l'Aldeana, el Godall i el Corbera d'Ebre. Tenim aquests quatre equips empatats a punts, 36 punts. Déu-n'hi-do com està també la part de dalt de la classificació. Ulldecona, 7è, 34. Roquetenc, 8è, 32. La Sénia, 30. El Perelló, 29. El Flix, 27. I aquí es trenca, perquè ja a partir d'aquí ve el Pinell, 12è, amb 22 punts. Amb 21, Campredó i Horta de Sant Joan. Amb 18, el Ginestà, en zona de descens compensat. I en descens directe, també 18 punts per a l'Ametlla de Mar, 16 per a l'Alcanar B, i tanca amb 10 el Sant Jaume d'Enveja. Així està la classificació ara mateix, després d'aquesta jornada. Sorprèn, òbviament, la victòria del Sant Jaume d'Enveja a casa contra el filial de l'Alcanar. Fa que sumi el Sant Jaume d'Enveja aquesta victòria. Però bé, aquests resultats, de moment, dels equips de casa nostra, aquesta jornada, només ha guanyat el Móra la Nova.
Sí, sí.
Ho comentàvem precisament al sumari, eh? Sí, sumari de jornada. En aquesta tercera catalana, aquesta jornada, els equips de la Ribera d'Ebre i Terra Alta només ha aconseguit guanyar el Móra la Nova, ha estat avui en el derbi al camp del Pinell. Així que, si et sembla, en parlem d'aquest partit, d'aquest derbi Pinell-Móra la Nova.
Club de Futbol Pinell. Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, Pinell 0, Móra la Nova 2, victòria del conjunt d'Albert Lizaso, Genís, aquesta tarda davant d'un Pinell que bé, tampoc ha posat les coses fàcils. També és veritat que el Pinell s'ha quedat amb 10 als últims minuts, als últims 10 minuts ha jugat amb 10 a més el conjunt de Morales, però al final els 3 punts per als Atlètics amb els gols de Jordan i el Sergi López.
Doncs sí, ha estat un partit que bueno, Morales l'ha afrontat amb moltes ganes, tenia moltes ganes de refer-nos de l'ensopegada a casa contra el Roquetenc, i la veritat és que hem sortit molt concentrats, ens ha tratat un Pinell dur que ha jugat un bon partit. I la primera part sobretot ha estat bastant igualada. Sí, nosaltres hem portat una mica més el pes del partit, però les ocasions han estat bastant repartides. Ferran ha tret un bon xut de Yelti, que venia de la dreta, i aquesta ha sigut la més clara que han tingut ells, no han tingut més, cap de més clara. I després nosaltres sí que n'hem tingut unes quantes de clares a la primera part, amb bastantes de pilota parada, un contra un clar de Rafic, bueno, bastantes ocasions. I el gol no ha arribat fins al minut 44, una pilota que m'arriba a la frontal de l'àrea per dalt, la pentino i l'agafa Jordan, que molt bé defineix fent una vaselina.
Assistència?
Sí, la defineix a l'àrea petita fent una bona vaselina.
Que jefe.
Màxim assistent de la temporada.
El gol no s'ha anat molt bé perquè ha sigut al minut 44 i la veritat és que, bueno, és psicològic, no, el que es diuen sempre.
Els dos gols han sigut psicològics, eh?
Sí, els dos gols han sigut al final de les parts i ens ha anat molt bé perquè sí que ha sigut igualat el partit, però creiem que mereixem un golet i arribarà al 44. A la segona part, bueno, també tenia moltes ganes d'afrontar una segona part que em tocava, que feia molts partits que baixàvem d'intensitat i deixàvem que el partit ens portés una mica, i avui hem dominat perfectament la segona part, hem arribat moltíssim, hem tingut tres ocasions molt clares o quatre per a fer el 0-2. Ells, bueno, la contra ens han agafat alguna vegada, han creat perill però esporàdicament, i sí que el partit l'han portat el Móra la Nova durant tota la segona part. Al minut, no sé quin ha sigut, que arriba l'expulsió,
El 80.
Minut 80 arriba l'expulsió, que bueno, ja ens ha donat una mica més de domini i més tranquil·litat.
Marc Queixalós ha vist la segona groga, la primera ja l'havia vist al 57, la segona ha vist al 80 i deixava doncs, el Pinell amb 10.
I bé, el bueno, ja acaben el partit, també bueno, he agafat una pilota, me n'he anat en profunditat.
Olé.
I al final he fet el passe de la mort cap a Sergi, i Sergi ha definit perfectament, fent el 0-2.
Ha fet de Suárez avui.
Sí, avui he fet passes, pels no em faig, m'he d'espavilar d'alguna manera. I bé, ha sigut un bon partit, un 0-2 que ens confirma com a equip, bueno, equip que mereix estar allà dalt, tenim 36 punts i ara mateix estem a un punt del Batea, no? És el que volíem, seguir estant aquí dalt per mirar la classificació i dir, hòstia, mira, el Morano va aquí dalt, saps? I afrontar els partits amb il·lusió. I...
Amb il·lusió.
I el meu cap també ho ha repetit. I molt content de la situació que estem, ara una setmana de descans i a tornar-hi.
Ja està.
Molt bé, doncs un bon arbre que el tenim en aquesta tercera posició, això sí que és cert, però juntament amb el Aldeana, Godall i Corbera d'Ebre. Déu-n'hi-do, sí, també sí. L'ascens del Corbera d'Ebre en les últimes jornades també
si arriba a guanyar esta setmana,
és doncs... molt bo, eh? Mm-hmm. Igual que el Godall, també porta una ratxa al Godall que Déu-n'hi-do, porta 5 victòries consecutives. Uh-huh. D'altra banda, he vist que també s'ha vist una targeta blava, no? El 82?
Sí, no l'he tocat. L'àrbit dels millors àrbits, de veritat, que ens ha pitat, a mi que m'ha pitat mai.
És ironia o és...
No, de veritat. Oh. Vull dir, m'ha tret una targeta que no era, perquè no el toco en cap moment.
Puta d'oros.
Però igualment, vull dir, per fallos allò molt esporàdics, lo de més l'ha portat perfecte.
Bé, passada.
Molt bé, doncs victòria del Móranova al camp del Pinell en el derbi d'aquesta jornada. Un Pinell que al perdre avui s'ha quedat un pèl despenjat. Si hagués guanyat s'hagués situat a dos punts del Flix i més o menys encara hagués pogut posar-se amb tranquil·litat a la zona tranquil·la de la taula, però amb la derrota d'avui quasi que s'uneix amb els equips de la part baixa de la classificació, així que el Pinell tampoc s'hi va a la badà. Porta ja tres partits consecutius perdent el conjunt de Morales, així que haurà de rectificar una mica aquesta línia per a no passar problemes en la recta final del campionat.
Club de Futbol Batea.
Vinga, anem a parlar del Batea, que ha empatat a casa 3-3 contra l'Aldeana. Eren dos rivals que buscaven la victòria i al final repartiment de punts.
Doncs sí, Batea 3, Aldeana 3. Partit igualadíssim entre dos dels equips que aspirin a lluitar pels llocs capdavanters. A la primera part ha passat autènticament de tot. El Batea sortia concentrat i mitjançant Agustí feien el primer. El davanter de Miravet enganxava una pilota morta dins de l'àrea per situar l'1-0 al marcador. Els homes de Joan Vallès seguien dominant el partit, però la mala sort s'aliava amb els del Montsià i veien com l'Aldeana els hi remuntava el partit. Al minut 10 de joc, l'àrbitre xiulava un penal molt rigorós en contra dels locals i Salva s'encarregava de transformar-lo. L'Aldeana s'enganxava al partit sense haver fet res fins aleshores. A partir d'aquí es posaven les piles i Adrià Sánchez al minut 30 culminava una contra molt ben trenada per fer l'1-2. Però la primera part encara donaria per a molt. Al 39 el Batea seguia insistint, portant el pes del partit i arribava al 2-2 amb un gol d'Adrià Sunyer. Però un error defensiu dels locals els tornava a perjudicar i altre cop Salva anotava fent el 3-2 i enviant el partit al descans amb aquest resultat.
Fica a tope.
A la segona part els veterans s'han recolzat amb el suport de la gent, que sumat al seu bon joc i a la paciència que han tingut, han aconseguit finalitzar el partit sumant un puntet, ha costat, però. Després de múltiples ocasions, amb molt bones intervencions del porter visitant, Kiko, el 88, aprofitava un servei de córner per fer el 3-3 definitiu i tancar un autèntic partidàs. Amb l'empat es queden Batea segon amb 37, i el Deana quart amb 36 punts.
Important sobretot per als equips que volen estar dalt, que es perden 4 punts pel camí, sobretot això és molt important.
Bé, tots dos s'instal·len en aquesta part noble de la classificació, tant el Batea com l'Aldeana, després d'aquest autèntic partidàs que s'ha viscut avui a Batea. Per cert, aquesta paradinha a meitat de crònica,
bueno, perquè m'ha fet gràcia imaginar-me a Salva fent un gol, saps?
Bé, doncs era el 3-3, eh? Al final 3-3, Batea 3, Aldeana 3, en un dels partidassos també d'aquesta jornada al grup primer de la tercera catalana.
Club Esportiu Ginestà.
Vamos.
Bueno, i ara anem a parlar del Ginestà, que lo del Ginestà ja no... Jo no sé com catalogar-lo.
És Díker Jiménez totalment, sí.
No sé com catalogar la situació del Ginestà quan exerceix com a local. Quan exerceix com a visitant...
És un equip normal,
bé,
pots perdre, pots guanyar, però...
Normalment guanya, sí, sí, a més a més.
És un bon equip.
Normalment guanya bon. Fora de casa, però a casa, amb el que portem de temporada, portem 20 jornades jugades a casa, no ha guanyat encara cap partit, només ha empatat un.
Potser
avui...
la solució seria jugar fora.
I avui ha tornat a perdre, però Déu-n'hi-do, 2-6 davant d'un Godall, que també és veritat que el Godall està en línia ascendent. 2-6 al final, Sergi.
Bueno, debuto amb derrota.
Sí, malament, mal debut, no, no. Però bé, tot no es pot demanar, tu.
Bueno, un Ginestà que ha començat el partit plantant cara al Godall, però l'equilibri ha durat només 9 minuts. Quan els visitants aprofitaven un mal rebuig de la defensa del Ginestà, que deixava una pilota morta a la frontal de l'àrea. Val a dir que abans d'això el Ginestà ha tingut dues ocasions molt clares per adelantar-se al marcador, però que no ha sabut aprofitar. Un Godall molt contundent ha matat el partit a base de pegada, amb 5 arribades a la primera part. Amb 5 arribades a la primera part, 5 gols, perdó. D'aquests 5, el davanter del Godall, Joan Zaragoza, n'ha fet 3, i en tan sols 13 minuts. Sorprenentment, un partit que semblava mort ha cobrat emoció a la segona part, amb 2 gols del Ginestà en un bon quart d'hora. Els gols han estat d'Aleix Figueres i Àlex Blader. Un fet que provocaria nervis en la banqueta visitant. No obstant, els 5 gols de la primera part han pesat massa i el Godall ha pogut fer el 6è a falta de 10 minuts pel final. L'únic consol del Ginestà, doncs, és haver guanyat el parcial de gols a la segona meitat. És a dir, que quan s'hi posen...
S'ha de mirar la part positiva. Sí. S'ha de mirar la part positiva, però déu-n'hi-do també Zaragoza, el davanter del Godall...
És l'autèntic crac, este tio.
En 15 minutets li ha fet un traje.
Sí, m'han explicat que...
Tenen bueno... molta pólvora. El Godall davant el... El Florin i el Joan, que són unes bèsties.
Bé, doncs, com dèiem, el Godall porta 5 victòries consecutives amb la d'avui al camp del Ginestà, 7 partits consecutius sense conèixer la derrota. Per tant, la línia del Godall és superascendent, fet que l'ha portat a aquesta cinquena posició amb 36 punts, a situar-se només un de la zona de promoció i a 4 del líder, que segueixen el Santa Bàrbara, que aquest ja també està molt, però que molt intractable, i avui li ha marcat 5 gols a l'Horta de Sant Joan. Després en parlarem també del partit de l'Horta de Sant Joan amb el Sergi. Seguim avançant, més partits.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
El Corbera d'Ebre, que avui tenia una oportunitat d'or de situar-se doncs també a la part noble, juntament amb el Batea, situar-se a la part de promoció. Però no ha passat de l'empat sense gols al camp del Camp Redó.
Vam jugar ahir dissabte, Camp Redó 0, Corbera 0. Empat sense gols en la visita del Corbera al camp del Camp Redó. Molt respecte entre tots dos equips que portaven dues dinàmiques clarament ascendents. El Camp Redó venia de 4 partits consecutius sense trobar-se en la derrota i el Corbera de 5 partits, dels quals 4 victòries. El Corbera arribava al partit amb moltes baixes, només 12 jugadors, i això es notava amb el ritme de joc de l'equip de la Terra Alta. A més, el Camp Redó no li posaria les coses gens fàcil i el partit es mantindria igualat fins al descans. A la segona part, tots els equips acusaven el cansament i el futbol a poc a poc anava deixant pas a la contundència de tots dos. El partit s'anava endurint i arribaven les targetes. Al 63, una pica baralla entre Miravet i Edgar acabava amb l'expulsió de tots dos. Amb 10, tots dos equips creaven perill esporàdicament, però la punteria no estava afinada. Finalment, el Camp Redó acabaria amb 9 per l'expulsió de Ramon, però el Corbera ni amb aquestes podia fer el gol de la victòria. L'empat feia justícia i el Corbera es manté a la zona alta amb 36 punts, mentre que el Camp Redó segueix fora del descens amb 21.
Doncs efectivament, el Camp Redó porta 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Per tant, això li ha fet sortir d'aquesta zona de descens, mentre que el Corbera d'Ebre està amb una dinàmica molt bona i ahir es va deixar 2 punts pel camí, que si arriba a guanyar acabaria la jornada segon amb un punt més que el Batea. Per tant, el Corbera d'Ebre també en línia ascendent, haurà de veure si la propera jornada torna a aconseguir la victòria per a no perdre el fuel que necessita en aquesta lluita a la part noble de la classificació, que està molt però que molt igualada.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
I ara sí, per acabar amb el conjunt de, amb els conjunts de la Terra Alta en aquesta jornada, hem de parlar de l'Horta de Sant Joan, un Horta de Sant Joan que se n'han dut 5 del camp del Santa Bàrbara, del camp del líder, que no ha tingut pietat del conjunt de Robert Cantó.
Sí, derrota merescuda de l'Horta al camp d'un Santa Bàrbara que, tot i merescuda, pot ser excessiva, no? Els de la Terra Alta han arrencat el partit amb actitud, però poc concentrats, ja que al minut 13 els locals s'avançaven en una jugada desafortunada pels groc i negres. Amb l'1-0 al marcador, l'àrbitre ha interpretat com a involuntàries unes mans dins de l'àrea del Santa Bàrbara. Al minut 26 ha arribat el 2-0, de penal, i 10 minuts més tard, la sentència. Ja a la segona part, l'Horta ha intentat fer-hi alguna cosa, però sense sort. En els últims 10 minuts han caigut el quart i el cinquè, aquest últim també de penal. Dos gols de penal, bueno, és això, no? La derrota és merescuda, és al camp del líder, però, bueno, potser massa voltada, no?
Portava 4 partits sense conèixer la derrota l'Horta de Sant Joan, tenint en compte que encara té un partit pendent contra l'Ull de Cona, que es va suspendre, aleshores va ser per la mort del pare de Robert Cantó. Llavors aquest partit, no sé, crec que encara no hi ha data per a disputar. Ho podem mirar després si hi ha alguna data per a disputar aquest partit. I bé, la propera jornada l'Horta de Sant Joan s'enfrontarà contra el Sant Jaume d'Enveja, que és el cue de la Lliga. Per tant, serà un bon moment per a l'Horta per a retrobar-se en la victòria i allunyar-se un pèl de la zona de descens, que la té a 3 punts ara mateix després de la derrota aquesta jornada al camp del líder, el camp del Santa Bàrbara.
Sí, a veure si els hi va bé el parón, tant al Ginestà com a l'Horta, no?
Sí, aquesta jornada de descans del Carnestol, de veure si els hi va bé per a recuperar forces i per a tornar amb la línia de bons resultats. Seguim.
Joventut Esportiva Flix.
Bé, doncs el Flix, que no ha passat de l'empat sense gols contra el Perelló. Andreu Prunera, què tal? Bona nit.
Bona nit, Edu. Partit del Flix, com dèiem a la prèvia, dos equips irregulars. Flix a casa contra el Perelló fora. I s'ha mostrat la cara de fosca dels dos. Un 0-0 totalment merescut. No hi ha hagut cap jugada trenada. Pilota damunt, pilota davall. I els dos equips esperen una jugada aïllada que finalment no ha arribat ni per l'un ni per l'altre. Jugar per baix és complicat a la Ventonella, i quan un equip ho ha intentat s'ha trobat amb un terreny de joc impracticable i ha continuat optant per la pilota damunt i pilota davall. Al final 0-0, sense més història, i bé, suposo que el millor de partit és que m'ha tocat la porra. Res més a destacar, un puntet més a cadascú, que no els hi serveix als dos de res, i bé, esperem que puguin anar millorant el que resta de temporada, perquè són dos equips que tenen molta qualitat per estar dalt, però que no acaben de demostrar, no acaben de pas mala dins del joc.
Gràcies, Andreu, i
felicitats.
Enhorabona per la porra, que no toca
que
sempre.
Ja que l'han perdut més, tu.
Sí, sí. No toca sempre, així que enhorabona per la porra, l'Andreu Prunera, que almenys no ha vist gols, però sí que ha vist calés, no? Almenys. Bé, doncs, deixem aquí el grup 1 de la tercera catalana, anem al grup segon.
Resultats i classificació.
Grup 2 de la tercera catalana, jornada número 20. Recordin que el Falset Esportiu no ha jugat aquesta setmana, li tocaria jugar contra l'Internacional de Reus, però aquest equip es va retirar. Dios. Així que tenen dues setmanes de descans, la d'aquesta i la de la setmana que ve. Però sí que s'han jugat la resta de partits, o almenys gairebé tots. El Racing Club de Futbol Bonavista 4, Vilaseca B 0.
Mas Pellicer 0, la Selva del Camp 3.
La Pastoreta 2, Alcobé 0.
La Rambla de Reus 0, Bonavista 1.
Cambrils United 1, Hospital de l'Infant 0.
I Espanya Canonja 2, Vilafortuny 2.
El Salou Unió Astorga no s'ha jugat, però es disputarà el dia 13 de febrer, que això és el divendres que ve. Classificació liderada pel Racing Club de Futbol Bonavista amb 43 punts, i el segueix amb 40 la Pastoreta i l'Hospital de l'Infant. El Cambrils United és quart amb 38 punts. Pel que fa a la part baixa, 17 per al Sant Pere i Sant Pau, 14 per a l'Alhambra de Reus i 12 per al Salauris Futbol Club. Recordin que el Falset és setè amb 28 punts. I ens anem ja cap a la quarta catalana, però abans fem un ràpid repàs a la pregunta de la jornada que estem formulant avui a través del nostre Facebook de Dins Estadi.
Pues a la pregunta, què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat? Tenim tres respostes, de la qual una no hem repassat, de Jordà Grau, que diu: a mi personalment em sembla molt injust, quina gentussa més malcarada, visca Catalunya independent.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris que ens van arribant a través del nostre Facebook a la pregunta de la jornada. Repetim, la Javi.
La pregunta és: què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat?
Bé, doncs podem seguir fent els vostres comentaris. Al final del programa els tornarem a repassar altre cop. Bé, nosaltres encetem ja la quarta catalana.
Som-hi. Cadena SER.
Ràdio Mora de Déu.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Quarta catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs estem ja a la quarta catalana, grup 20, jornada número 18, amb els següents resultats: Ascobe 6, Vilalba 2,
Benissanet 1, Arnes 3,
Ebrescola 3, Roqueteng B 3,
Olímpic 4, Jesús Catalunya B 1,
Xerta 2, La Galera 1,
Remolins Vitem B 2, Bot 3
i Camarles 4, Tivenys 4. S'ha suspès l'Aldeana B, Jesús i Maria B. Es disputarà aquest partit el dimecres, dia 25 de febrer. Classificació després d'aquesta jornada, doncs Olímpic Mora d'Ebre líder, 45 punts, ja en porta molts d'avantatge. Segon classificat, atenció, que s'hi fica l'Ascobe, segon amb 36 punts, amb els mateixos que el Vilalba, però gràcies al 6-2 d'avui, gol a veraix a favor, i per tant el conjunt de la Ribera d'Ebre se supera en quant al Vilalba a la classificació. De moment, la bona notícia per als equips de casa nostra que és que tots tres continuen en zona d'ascens. Tant Olímpic, Escobé com Vilalba estan en zona d'ascens a tercera catalana. El Jesús i Maria B és el que ara mateix marca la diferència. És quart amb 30 punts, però amb un partit menys, el que té pendent d'avui al camp de l'Aldeana B. També tenim amb 27 punts el Roquetenc B, el Catalonia B, el Remolins Vitem B. Aquí ja venen tots els filials. Després tenim l'Arnes, 8è amb 26 punts, Tivenys, 9è amb 25, i pel que fa a la part baixa, 17 punts per al Bot, que és 13è, Benissanet amb 16 punts, Camarles amb 15 i tanca amb 13 el Xerta.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs un Olímpic de Móra d'Ebre que ha guanyat per 4 gols a 1 aquesta tarda contra el Jesús Catalonia B. Un Olímpic que segueix a la seua i avui ha golejat el filial del Catalonia. No ha estat un partit brillant dels homes de Paco Muñoz, però l'equip ha estat pràctic i no ha passat problemes per endur-se els 3 punts. Ben aviat, als 7 minuts de partit, Pau Muñoz aconseguia posar per davant els morencs.
Aquest Pau s'equivoca molt sovint i fa gols,
Fa molts gols, sí.
No sé què li està passant.
Ha seguit dominant l'Olímpic sense passar problemes en defensa i com a anècdota del primer temps queda que en l'última jugada de la primera meitat, quan hi ha hagut un llançament de falta a favor de l'Olímpic, Sergi Vila ha aprofitat el refús de la tanca defensiva i feia el 2-0, però l'àrbitre no li ha donat validesa perquè ha considerat que el gol arribava fora de temps reglamentari. És a dir que, bé, ha quedat una mica... A la segona meitat ha sortit més intens l'Olímpic i als 10 de la represa arribava el 2-0, obra de Marc Alís amb un xut des de fora de l'àrea. Els morencs inclús han pogut augmentar la renda golejadora amb una ocasió de Molla que anava al pal. Però al 68, unes mans d'Arnau Vidal dins l'àrea eren castigades com a penal. El Catalonia no perdonava la pena màxima i retallava distàncies. Amb el 2-1, els visitants s'han crescut, però han vist com ràpidament s'esvaïen les seves opcions quan de nou Pau Muñoz feia el seu segon gol del partit i firmava el 3-1 a falta d'un quart d'hora per al final. A més, en la jugada següent, en una ràpida recuperació de la pilota de l'Olímpic, l'Ignasi feia el definitiu 4-1, que tancava el marcador amb aquesta golejada davant del filial del Catalonia. La propera jornada, l'Olímpic es desplaçarà en dissabte al camp del Roquetenc B, però això sí, serà el dissabte 21, la setmana que ve, no, que ja sabeu que hi ha festa.
Futbol Club Ascó. Futbol Club Vilalba.
Bé, doncs anem a parlar del derbi. L'Ascó B 6, Vilalba 2. Era el partit de la jornada de la quarta catalana. Dos equips que lluiten per acabar la lliga entre els tres primers classificats i assolir l'ascens a tercera. Però a la vegada es tracta de dos equips amb dinàmiques molt però que molt diferents. Per una banda, l'Ascó, que després de treure bons resultats en les darreres jornades s'ha crescut i veu que té el desitjat ascens molt a prop. I si no, la setmana passada aquí a dins l'estadi el seu entrenador Rubén Viudez així ens ho confirmava. I d'altra banda el Vilalba, que tot i començar la lliga de la millor manera possible i mantenir el lideratge durant moltes i moltes jornades, l'equip ha entrat en una dinàmica negativa de la que no hi ha manera de sortir-ne. Els de la Terra Alta viuen de la renda gràcies als punts que van aconseguir al principi de lliga i ho canvia molt la cosa, o podrien veure perillar la seva posició de privilegi i d'ascens. Pel que fa a l'encontre d'aquesta tarda, el Vilalba ha sortit amb molta intensitat i molt posat en el partit. Els primers 5 minuts de joc han estat seus, però ja està. Fruit de la intensitat inicial, el Vilalba s'ha avançat en el marcador amb un gol de Jones als 3 minuts. Inclús han tingut alguna ocasió més per a fer un hipotètic segon gol, però l'Ascó ha sabut frenar l'embrinzinada del conjunt visitant amb un gol als 6 minuts de partit, en un xut d'Oriol Viernes que desviava un defensa visitant per a fer pujar l'1-1 al marcador. A partir d'aquí, els homes de Robert Avinyó s'han desinflat i l'Ascó s'ha fet amb el control total del partit. Fruit d'això, han arribat els gols d'Albert Troiano i d'Oriol Viernes per partida doble, fins a situar-se amb un clar 4-1 amb el que s'anava al descans. A la represa, el Vilalba ha intentat sortir a per totes, igual que al primer temps, i aconseguir algun gol que els fes entrar al partit, però ha succeït tot el contrari. Al 56, Adrià Miró feia el 5-1 per al filial asconenc, que encara feia més gran la ferida. És cert que el Vilalba ha reaccionat ràpidament i només 3 minuts després, un gol de Jones posava el 5-2, però la diferència ja era insalvable. Els de Robert Avinyó han anat amb tot a buscar a l'heroica un possible empat, però han mort amb l'intent. L'Ascó ha sabut gestionar a la perfecció el resultat, no ha passat problemes i ha aprofitat els espais que deixava el Vilalba per acabar de sentenciar el partit als últims minuts amb el gol de Xisco Méndez. Ha acabat amb 10 el Vilalba al 87 amb l'expulsió d'Àlex Ribes, que veia la segona groga. Per tant, una baixa més per al conjunt de la Terra Alta de cara a la propera jornada. Sembla ser, però, que per llavors el Vilalba recuperarà efectius per a fer front al partit contra el Benissanet amb l'objectiu de canviar la dinàmica abans que sigui massa tard. Per la seva part, l'Escobé, després d'aconseguir una victòria de molt de mèrit i amb la moral pels núvols, aprofitarà aquests dies de descans per a preparar el transcendental partit contra el Jesús i Maria B en la tornada de Carnestoltes.
Un Ascó, Eduard, que ara mirant la classificació, i no valgui aquest partit com a exemple precisament perquè ha fet 6 gols, rendibilitza molt bé els seus gols. Si no comptem aquest, portava fins ara 32 gols, que només són 2 més que els que porta l'últim classificat del Xerta.
És un equip que guanya per les mínimes.
Sí,
eh?
I el Camarles, que és penúltim classificat, porta més gols que l'Escobé, amb 44, i tants com el Vilalba, que és tercer.
Uh-huh. El rei de les estadístiques, eh?
És curiós, eh?
El rei de les estadístiques...
Estadístiques i de les estadístiques.
Estadístiques. És que ho he fet per a Berevià, per a no perdre temps.
Ja.
Sí, sí, efectivament. Bueno, aquesta dada és dels equips menys golejadors d'aquesta categoria, però en canvi sí que ocupa els llocs d'ascens, que al cap i a la fi és el que compta. I juntament amb Olímpic i Vilalba, l'Escó, ara mateix serien els equips que pujarien de categoria. Veurem com acaba tot plegat, encara falten unes quantes jornades per al final de Lliga, però la cosa pinta molt bé per a l'Escó, que com dèiem, s'han trobat avui dues dinàmiques, una que va cap amunt i l'altra que va cap a baix. El cas és que el Vilalba s'haurà d'espavilar per a reconduir aquesta situació, perquè sí que és cert que viuen de renda, perquè van aconseguir molts punts a les primeres jornades de Lliga, però clar, aquesta renda s'acaba i no sé si donarà per a...
És preocupant perquè
per aquesta final de Lliga, clar.
Portem ja moltes setmanes anunciant-ho, portem moltes setmanes avisant de que té que reaccionar ja i a poc a poc les possibilitats se van esgotant.
Doncs sí, a veure si la propera hi ha més sort, al camp del Benissanet, perdó, a casa contra el Benissanet, serà el proper partit del Vilalba a la tornada de la competició. Seguim, que tenim més partits, hem de parlar d'un altre dels derbis que teníem per avui, l'altre derbi que és el Benissanet-Arnes.
Club Esportiu Benissanet. Arnes, Club Esportiu.
Una crònica del derbi que ens la porta el Francesc Granell. Som-hi, Cisco.
Partit força entretingut entre dos equips que es troben amb un bon moment de joc i que s'ha demostrat damunt del camp. Tan sols un parell, i és que l'àrbitre ha tingut aturat l'encontre més de 20 minuts per una picabaralla entre jugadors. I fins que no arribés la força pública, no el reprendria. I això, està clar, ha refredat a uns jugadors. Això sí, a la represa de la segona part han vingut els gols i la emoció que ha perdurat fins al minut 89. Omar, amb dos gols, ha remuntat el gol d'Antoni Mañé i Rubén, al 89, ha fet la sentència. El proper partit del Benissanet serà al camp del Vilalba, mentre que l'Arnes rebrà a l'Ebre Escola.
Gràcies, Cisco. I d'altra banda, el Bot, que també ha guanyat aquesta jornada.
Bot Futbol Club.
Doncs victòria del Bot 2-3 contra el Remolins Vitembé. Començava molt bé el partit pels de la Terra Alta, marcava Billy al minut 6 i no res, 3 minuts més tard Oriol Salvador feia el 0-2.
Un cosí, està a tope.
Està a tope, està on fire.
Bé, primo, bé.
La bona actitud del Bot no acabava aquí, sinó que al minut 40 el 0-3 arribava per part de Robert Martorell. Semblava que el partit estés sentenciat, però un gol d'aquests psicològics també, el 44, Àlex Sunyer retallava distàncies i posava el Remolins Vitembé dins del partit. 1-3 a la mitja part, i a la segona part encara se'ls posava les coses més difícils al Bot, perquè el 2-3 arribava al minut 51, obra d'Ivan Soler. Finalment el 2-3 ha pogut valdre pel Bot i se'n porten els 3 punts.
S'ha sabut defensar bé el Bot, perquè
durant uns bons minuts,
en l'última jugada del primer temps i pràcticament a l'inici de la segona meitat, el Remolins Vitembé se li ha ficat 2-3, però ha sabut aguantar el marcador fins al final del partit. I d'altra banda, anem al grup 24, deixem ja el grup 20 de banda, anem al grup 24, victòria del Porrera per 4-3 contra les Borges del Camp. S'ha posat amb un 2-0 als 13 minuts de partit el Porrera, però inclús ha vist com al 18 ja empatava, 2-2. És a dir, que hem tingut un inici frenètic de gols, amb 18 minuts n'hem vist 4, el marcador ja era de 2-2, però després de nou, abans del descans, el Porrera ja s'havia ficat 4-2 al marcador i ja en la recta final arribaria el 4-3, retallaria distàncies les Borges del Camp, però al final victòria important per al conjunt del Priorat al grup 24 de la quarta catalana. I després de fer un repàs a la quarta catalana, hem de fer un cop d'ull a veure què han fet els nostres futbolistes ebrencs al món, que hem de repassar el paper que han fet aquesta jornada. Així que som-hi!
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gervadia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensen ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
En aquesta recta final de Dins Estadi no hi pot faltar la secció de futbolistes ebrencs al món. Hem de començar parlant de l'Elx, d'Edu Albacar, un Elx que juga demà a 8:45 de la nit contra el Rayo Vallecano. L'equip d'Edu Albacar, doncs, juga demà. Recordin que Edu s'ha enfrontat contra el que va ser el seu ex-equip, el Rayo. Anem cap a Anglaterra. El Swansea no ha passat de l'empat a 1 contra el Sunderland aquesta jornada. No va ser titular el rapitenc Àngel Rangel, però sí que va jugar alguns minuts. Va entrar al minut 67 de partit. I a la Championship derrota el Brighton. Brighton 2, Nottingham Forest 3. Va jugar tot el partit Bruno Saltó. Amb aquesta derrota, el Brighton segueix 2 punts per sobre del descens. Com ha canviat les coses, Sergi?
Bo, mare de Déu.
Som gafes, ja vi que som gafes.
Sí, des de luego.
I anem cap a Alemanya. Stuttgart 0, Bayern de Múnich 2. Va sortir com a titular Oriol Romeu davant del Bayern de Pep Guardiola. Romeu va ser substituït als 58 minuts de partit. I recordin que a Polònia s'acaben ja les vacances bastant llargues d'aquest hivern. El Piast Gliwice de Gerard Badia torna a la Lliga, a la competició, el proper cap de setmana. Així que molta sort.
Molt bé.
Fins aquí la secció de futbolistes ebrencs al món. Anem cap a la crònica poliesportiva d'aquesta setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
I avui teníem nosaltres a la Judit Bru, encara que sigui per telèfon. Judit, què tal? Bona nit.
Hola, Edu, què tal? Bona nit, bones aquí, com estem?
Bones.
Bona nit. Molt bé, molt bé. Pues mira, per aquí rondem, per aquí rondem. Però bé, que avui hem de parlar de poliesportiu. Què ens portes avui al poliesportiu?
Parlem del poliesportiu, d'aquest diumenge avui PSV. Comencem aquest apartat parlant de futbol sala. Pel que fa a la Lliga de Primera Catalana, el Flix va caure ahir a casa amb la visita del Mediterrani de Cap per 4-8. Derrota també del Móra d'Ebre a domicili per 7-5 contra l'Inter La Pineda. A segona catalana, el grup 6, el Capçanes va empatar a domicili a 4 contra el Futbol Pax Tarragona. I pel que fa al grup 7, també de segona, jornada negativa amb 2 derrotes dels equips del territori. El Móra la Nova va caure per 2-4 contra el Casals de Tortosa i el Tivissa no va poder amb l'Amposta, qui va imposar-se per 8-4. En referència a futbol sala femení, a la primera divisió, gran victòria de l'Ascó, que va golejar el Sant Ramon Pujalt per 0-9. A la segona divisió no van anar les coses gairebé al Flix, que va caure davant la seva afició contra l'Ampolla amb un resultat final de 0-5. Seguim amb el femení a la 16a jornada de Lliga Catalana, en què l'Ascó va imposar-se per un ajustat 23-22 al Sant Esteve Cerrovides. Amb la victòria d'aquesta setmana, les asconenques se situen a la 7a plaça amb 7 punts. I seguim amb una notícia en l'esport de l'atletisme, i és que l'atleta de Benissanet, Ingrid Pino, ha participat aquest diumenge al 45è Campionat de Catalunya Absolut de Cross Individual i per clubs que s'ha disputat a Mataró. L'atleta riberenca no ha tingut el seu dia, ja que no s'ha trobat massa bé i això no li ha permès tenir un bon resultat. Tot i així, Pino ha decidit continuar fins al final, demostrant una gran entrega en aquest esport i també pensant en puntuar del seu equip, el Futbol Club Barcelona. I com sempre acabem aquest espai repassant els resultats de la 14a jornada de la Lliga de Futbol 7 Femení de les Terres de l'Ebre. Els resultats han sigut els següents: Horta de Sant Joan 0, Alcanar 12, Olímpic de Móra d'Ebre 3, Ginestà 1 i Femení Tortosa Ebre B 4, Santa Bàrbara 4. Suspesos els duels Jesús i Maria Remolins Vitem i Gandesa Sant Jaume d'Enveja. Classificació: es troba al capdavant l'Alcanar amb 36 punts, segueix el Santa Bàrbara amb 2 i és tercer l'Olímpic de Móra d'Ebre amb 21. L'Horta és quart amb 19 i els mateixos punts que el Gandesa amb 5a plaça, i el Ginestà se troba a la 9a plaça amb 9 punts. Bé, doncs fins aquí el poliesportiu. En 2 setmanetes ne tornarem a parlar.
Molt bé, així m'agrada que en tornem a parlar. Ens ha agradat molt tornar a sentir la veu de la Judit. Judit, passet per aquí a la ràdio algun dia, eh? Això és un sí. Això és un sí. Gràcies a la Judit que ens aporta la crònica poliesportiva d'aquesta jornada. Són les 12:20, ja acabem. Ja acabem, però no sé què li passa a Xavi, que ens ha muntat un altre APM.
Pues sí.
Fer la feina no, però...
Escoltem o què?
Bueno, sí.
Fes-nos una sinopsis.
Bueno, pues ve degut al far de pifiades.
Que té material, no? La caguen
és que,
tant.
És això.
Espera, que m'han dit que surt Javi i tot.
Surto jo.
Deu dir alguna cosa, però això ja sí que...
No, tampoc creu. Parlo tant que tinc que traure de mi.
Vinga, això mateix, mira, això que acabes de dir ara pots col·laborar.
Ja, què tinc de treure de mi? Què tinc de treure de mi? Aquesta frase jo crec que és d'APM per al proper, així que Javi, apunta-te-la. Vinga, som-hi, escoltem l'APM, aquí a dins l'estadi. Hola, què tal? Molt bona nit.
Bona nit! Adiós!
Per cert, Sisko, la setmana passada vas escoltar l'APM que ens va portar el Javi?
Doncs me sembla que no.
Pues muy bien.
Vaig quedar adormit ja.
Bueno, un whisky a dormir.
Doncs Vilaseca 2, Gandesa 1. El Gandesa es plan...
¡Silencio!
En línia, Rafael Navarro.
Bé, doncs escoltem a Rafael Navarro, l'entrenador del Gandesa, ara sí, Genís.
¡Dale! ¡Dale!
I els homes de Rafael...
¡Cuidado!
De Rafael Navarro...
Ah, no, Juan Chufri va ser l'altre dia, això. Sí.
L'únic que pots tallar, perquè això mai liat... Bueno, ho direm en català, perquè així doncs hi haurà dubte.
Vinga, home, va, home, va!
Tornarem a començar.
Avui és diumenge, dia 1 de febrer, dilluns, si ho escolten en diferit a través de la vostra emissora de Guàrdia. Recordin que...
estem... això, tio.
Bueno, m'ha vingut ara, estem improvisant. Com
no li falta raó, tio.
Sí, sí. Emissora de Guàrdia.
Claro, si no han pogut escoltar en rigorós directe, doncs tenen l'opció, per sort, d'escoltar-ho a través d'aquestes emissores que compten amb el nostre... amb el nostre programa. I si no...
Jo m'apunto perquè jo per l'APM crec que hi puc.
Guàrdia.
Llévale un psicólogo a este crío.
I bueno, a treballar.
Sí que és cert, i ho reconeixem, públicament, que la quarta catalana a vegades la tenim oblidada.
No s'han pillat!
192.
192 serà, segur?
192.
192.
Segur,
Sí, sí.
Que sí!
Però segur.
Basta ja!
Que em penso que juga el Barça, la setmana que ve a les 9 de la nit. Y voy a deciros una cosa, a ver si...
Vamos allá, ¿no?
Ahora me surge publicidad, pero aquí que no me interesa.
Cuidado con la rampa. A todos les cuesta mucho bajarla.
Claro. Porque no todos tienen este botón.
Y tornem después del Barça-Villarreal, ¿vale?
Es verdad que hay algunos programas, en fin, que son manifiestamente más jugables.
En aquella alegría, a las 11 de la nit, ¡dale!
Casi nada.
Cuidado con este que está loco.
Pero al hospital del infant...
Del infern. Del infern.
Gràcies, com sempre, per la seva companyia. I que passin una bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Alguna pregunta més?
L'APM d'esta setmana.
Déu-n'hi-do, Sempre és bonic escoltar l'APM. Quantes cagades que fem, resumides en 2 o 3 minutets.
Mm-hmm.
Molt bé. I
jo encara no sé on ha aparegut ella, vull dir, encara no...
Bueno, ha dit algo.
No sé.
Ha dit algo. Ha fet de fil conductor, aquesta vegada. Bé, que aquesta vegada la tens ja preparada, Això de què puc treure de mi...
Que puc treure de mi la teva conjugació verbal,
que... Ja, ja. Cal dir que han vingut trossos censurats.
A Pompeu Fabra li ragen els ulls de sang.
Escolta.
Sí, sí, he fet la censura, és veritat.
Hi ha censura.
Aquesta vegada hi ha hagut censura.
Que una pregunta
de
podria ser.
De la censura? De una nit, no...
Una noche loca.
Una noche loca.
Sí, fucking. Vinga, són les 12 i 24 minuts. Abans de marxar, la firma. Arriba Francesc Granell per a fer la signatura final.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Ja veníem avisant que més d'un equip, de semblar que ho tenien tot fet, han passat en poques jornades a una situació límit. Aquest és el cas del Vilarba, que de liderar la classificació ha passat a ser tercer i ha amenaçat inclús de perdre aquesta plaça, ja que 2 punts de 12 possibles és un bagatge tan negatiu com incert. I el 6-2 encaixat avui a Escó després d'un 0-1 favorable no ha fet més que encendre la llum roja d'alarma pels terraltins. Això sí, el més positiu de la jornada és veure que el Gandesa, en un 9-9, torna a somiar, i no espera menys.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Com sempre, Francesc Granell posant el punt i final al nostre programa de Dins l'Estadi d'aquest diumenge. Però abans de marxar, últim repàs a la pregunta de la jornada Dins l'Estadi.
Pues no hi ha més respostes. De totes formes, teniu durant tota la setmana per anar contestant, anar debatint a la pregunta: què en penseu de la idea de la federació de paralitzar el futbol durant un cap de setmana com a protesta per la intenció del govern central de fiscalitzar l'esport aficionat? I la teniu a Facebook.
Molt bé, doncs ja ho sabem, com deia Xavi, teniu tota la setmana per a dir la vostra. Així que nosaltres ho deixem aquí, Xavi, Genís i Sergi. Fins la propera.
A reveure.
Vinga.
Vinga. A cada la via.
Recordin, la setmana que ve no hi ha Dins l'Estadi perquè no hi ha jornada al futbol territorial. Carnaval, carnaval. Però Dins l'Estadi torna... Dins l'Estadi torna el 22 de febrer.
Ea.
D'aquí 2 setmanes. Diumenge, a les 10 de la nit, Dins l'Estadi. Gràcies. Adéu-siau i bon carnaval.
Adiós.
Adéu. Carnaval, carnaval.